els Mossos consideren o detecten que els clubs canàbics són aprofitats per organitzacions criminals que el que fan és emmascarar-se sota aquesta idea del club canàbic i comencen aquest cultiu extensiu, uh-huh, a llocs apartats, i els intenten com vehicular de manera legal en aquella nebulosa que hi havia en aquell moment mitjançant els clubs canàbics. Llavors, una de les coses que els especialistes apunten com un element també que fa que sigui clau, més enllà del nostre clima, el pas del Mediterrani, que Catalunya està molt ben ubicada, també és aquella lluita que va haver-hi, segurament molt legítima, pels clubs canàbics, que va ser aprofitada també per organitzacions criminals per intentar emmascarar la seva activitat.
És que jo crec que aquest és un dels temes que... T'ho he volgut preguntar per confirmar la tesi, no? És a dir, aquí com sempre, hem volgut ser molt avançats amb els drets, no discrepo pas amb el dret de consumir determinades substàncies, ja entraríem un altre dia, però ens vam centrar només en els drets i no en les conseqüències col·laterals que això pot tenir. Em sembla que la llei et diu que tu pots comprar i consumir dintre d'un club i que tu pots consumir a casa. Però si en el trajecte entre el club canàbic i casa la poli t'enganxa amb droga a la butxaca, et pot detenir, no? Llavors, clar, no tenim solucionat l'origen i no tenim solucionat com es fa, per tant, es va fer una llei per poder dir que a nivell de drets ximpum, però en canvi tenim un problema estructural molt fort, que és el de sempre d'anar a mitges. És a dir, si tu final apostes per la legalització, doncs la legalitzes, que la gent cultivi a casa seva pel consum propi i d'alguna manera ataques tota una indústria perquè la fas totalment legal. L'altra manera és fer-lo com el tabac, la carregues d'impostos, la intentes vendre de material legalitzat, etc. Ara, fer un entremig i només comptar en la llibertat individual sense tenir en compte tota la resta d'aquesta indústria que és il·legal, genera que actuïn les màfies. I llavors, per acabar, i Barcelona, igual que els problemes d'habitatge, igual que els problemes de mobilitat, igual que els problemes de seguretat, doncs a nivell de la delinqüència també importa models que són internacionals. És a dir, les bandes narcotraficants, entre ells ara es relacionen a trets, no? Que jo crec que en aquest sentit, de cara a la població, sí que pot haver-hi, com deia Ferran, víctimes col·laterals, sobretot si es decideix fer trets d'advertència i vet a saber qui poden tocar, però en principi afecta molt més a la gent normal la multireincidència que no pas poder ser víctima d'un atemptat de trets, perquè en principi això va entre bandes de moment.
L'últim tret a Sants va ser a prop de casa meva, sí. I preferiria mil vegades que haguessin robat mil carteres.
No, jo l'únic... Estic d'acord amb tot el tema dels clubs cannàbics, però que hem de partir de la base que la producció de marihuana a Catalunya actualment és d'exportació. Sí, no. Podem, evidentment, regular tot el que vulguem regular a nivell local, sí, diguéssim, amb temes de club cannàbic, etc. Però al final, vull dir, la marihuana es planta per exportar-la a la resta d'Europa.
A veure, el tema, Milagros. Jo crec que és un tema molt complicat, perquè moltes vegades quan es fa una nova legislació es preveu que hi haurà un escenari i després aquest escenari et canvia completament. O bé perquè et modifiquen la legislació, en aquest cas per els canvis que hi ha hagut després, o bé perquè passen altres coses, no? I és evident que els clubs canàbics aquí han servit de tapadera o estan servint en alguns casos, però no es justifica tota el cultiu que hi ha de marihuana a Catalunya, no es justifica per subministrar als clubs canàbics de Catalunya, és evident. Aquests 150 quilos anuals que estan perversos de cultivar aquí, les operadores clandestines els superen. I jo li volia preguntar a la Rebeca com ha influït en el canvi de situació i de paradigma els canvis legals que hi ha hagut sobre també la marihuana a Holanda. Perquè crec que està connectat i no acabo d'entendre ben bé quin és el mecanisme.
Sí, hi ha com diferents elements que els Mossos assenyalen. Nosaltres tenim al nostre propi codi penal una penalitat baixa vinculada a la marihuana, a diferència de França, no? Per exemple, que es considera que les conseqüències sobre la salut no són tan greus com la cocaïna o altres drogues, i això ja fa que tingui una penalitat més baixa. Llavors, això, també el que han vist és que el preu de la marihuana, a mesura que tu vas pujar a Europa i l'exportes, va creixent, i llavors el quilo aquí val una quantitat i va multiplicant-se i va pujant. Però una mica responent a la teva pregunta, Milagros, el gran problema que veuen els Mossos d'Esquadra és la falta d'un marc comú europeu. Llavors, fins i tot, crec que ho vam explicar fa uns dies, els Mossos van intentant fer una cosa com molt atrevida, perquè al final les solucions són polítiques, segurament, i no tan policials, no? Ells han de combatre això i ja està, però va haver-hi un moment que en aquests informes que ells fan anualment, perquè tenen un pla operatiu concret des de 2018, perquè veuen que la marihuana és la seva principal amenaça, van arribar a fer un informe que parlava de la regularització. És a dir, deia, què podria passar o com ens podria ajudar en la nostra lluita contra el crim organitzat si la marihuana estigués regulada, no? I analitzaven exemples d'altres llocs, no? Que això no vol dir que acabi el crim organitzat, perquè sempre hi ha com un mercat alternatiu, però sí que ens ajudaria o ens donaria eines segurament, no? Per combatre-ho això millor. També pensaven en els clubs canàbics, en totes aquestes situacions. Però al final, la conclusió final que arribaven és... tot això no té cap mena de sentit. És a dir, si Espanya regula d'una manera, no té cap mena de sentit si no va acompanyat amb una regulació que sigui igual a tota Europa. Perquè si no ens passa això, és a dir, que aquí val una quantitat, però si et surt molt més a compte portar-ho a un altre lloc, doncs la cultives aquí i l'exportes fora.
Rebeca, gràcies per acompanyar-nos. Per cert, de Jonathan Antic, de moment no tenim més detalls, no, del que hem anat coneixent aquestes últimes hores.
Bueno, nosaltres hem explicat avui al País algun detall més d'aquestes, per exemple, aquestes tres vegades que hi fa aquest camí, sí, abans del dia de l'accident. Doncs els Mossos, l'última de les vegades que hi va abans del dia de la caiguda, consideren que fa una ruta molt similar a del dia de la caiguda, i els Mossos consideren que això és incriminatori perquè és una ruta curta, no? Que no té sentit que si vas a preparar sigui més llarga. Bueno, estem coneixent petits detalls. Sí que és cert que ara el que estem esperant és doncs aquesta explicació que faci la defensa de Jonathan Andy, que pugui explicar doncs cadascun d'aquests indicis, que recordem que no hi ha cap prova directa, que tot és una cosa indiciària d'un cúmul de petites coses que permet dibuixar un escenari hipotètic, que es veurà si això arriba a judici o no, no? I llavors aquest és un element clau que estem esperant ara, o sigui que la seva defensa expliqui o rebati tota aquella interlocutòria tan dura que hem llegit tots i que hem explicat i que ha tingut un impacte considerable en l'opinió pública també.
Rebeca Carranco, que vagi bé el cap de setmana. Descansa. Adéu.
Gràcies, adéu.
Tanquem l'àgora amb Jordi Comirà, en Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva i Arturo Puente. Però abans, Marisa Gil, Pol Forada, bon dia.
Bon dia.
Encara us explicarem alguna cosa més avui.
De seguida, Agora Esportiva, començarem anant fins a Oslo. Demà es juga la final de la Champions femenina entre el Barça i l'Olympique de Lió. Connectarem amb la Ruth Vilà, que hi va arribar ahir. Avui es fa el tot costa des de la capital noruega i des de l'estudi comentarem també amb la Laia Todelli i el Carles Planchart.
També en temps d'Agora Esportiva hi anirem a Girona. Demà el Girona es juga la permanència primera. Connectarem amb l'Eduard Solà, que amb la Carme Llobera es desplegaran avui l'operació Girona Salvació, el programa especial que a la tarda de Catalunya Ràdio farà des de l'Auditori Gironí.
I després reflexionarem sobre l'actualitat de la setmana amb el filòsof Oriol Ferrés i la periodista Sílvia Còpolo. Avui sobre el concepte d'odi, arran de la detenció de Jonathan Andic, acusat d'homicidi del seu pare.
I a les 11 conversarem amb Maria del Mar Bonet. Demà, el Palau de la Música Catalana oferirà el concert L'aigua no cansa, 60 anys de cançons. Un concert en què estrenarà temes del seu darrer treball, L'aigua no cansa, i els combinarà amb els clàssics del seu repertori de sempre.
Però abans, què han dit els altres a aquesta hora? Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Hola! Hola!
I què?
Doncs que avui, a la informació d'àmbit econòmic, t'has tornat a trobar amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder. Ricard, fa dos mesos ja et
sí,
vas trobar
que...
amb
no,
aquesta...
No.
Dos mesos
però
fa
dos... que s'ha de dir...
No s'ha de dir.
No, és que els lingüistes...
Jo no dic com s'ha de dir ni com s'ha de deixar
de dir. Jo sí que ho dic. I Puig estudia una possible fusió amb el gegant nord-americà de la cosmètica Estée Lauder.
Estée Lauder té un valor a la borsa de 30.000 milions de dòlars.
I una de les notícies econòmiques del dia. Puig vol fusionar-se amb el gegant nord-americà de cosmètica Estée Lauder.
Vinga, adéu.
És que hi ha una explicació, que és que els lingüistes ens fan dir d'una manera i llavors em posen les dues paraules i les...
Com t'ho fan dir els lingüistes?
Ara ho estic buscant, però sí, no ho trobaré.
Però escolta'm, d'això que hem sentit ara fa dos mesos, aquest matí hem tornat a topar amb l'empresa aquesta cosmètica i, ei, què creus, que hem millorat o que ho hem empitjorat?
Puig renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder. Que és com ens ho fan dir.
Estée Lauder.
A veure, espera't, a veure, quan ho hem dit,
ja
això?
Ja arribes a la paraula temerós.
No, perquè...
Ja arribes, que és
mira els lingüistes com ho fan dir.
Mira.
Stay Loader.
Ho he llegit, té tota la raó, Ricard.
Has cargat una operació.
Jo faig el que em diuen els lingüistes.
M'ha creat l'atenció, tal com ho has dit.
Home, si em fan dir Stay Loader... Stay Loader.
No, no, posa aquí, posa aquí, Stay Loader.
Els anuncis de la tele sempre diuen Stay Loader.
Stay Loader.
Stay Loader.
Pagui.
Això, escolta,
ara sí, que
sí, 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 Stay Loader, doncs ara...
No seré jo qui qüestionaré els lingüistes.
No. Un mitjà de comunicació pública ha de ser
més
referència.
Més falta això, ja.
I ja està, a partir d'ara la població catalana haurà de dir d'aquesta manera.
Loader.
Stay Loader. Stay Loader, doncs.
Que pot ser un protagonista Jiménez... de western, sí.
Sí. Jiménez Los Santos o Jiménez Losar, o com es diu, avui ha parlat sobre Zapatero fent periodisme del bo.
Como la tarea principal del diablo es hacernos creer que no existe, no existe el diablo, no existe, hombre, va a existir el diablo. Y si alguien dice, este es el diablo, pues lo presenta como un idiota, ¿cómo va a ser el diablo, hombre, con esa cara de tonto? Bueno, bueno, si uno repasa todo lo que estamos descubriendo de Zapatero, es imposible destruir más cosas a la vez que las que destruyó Zapatero desde que llegó al poder. No vamos a decir que destruyó la imagen del PSOE porque la tiene malísima, pero en tiempos de Felipe, aunque robaban, era otro el estilo. Podían robar más, pero hombre, no andaban con volquetes de putas de la CECA a la Meca recorriendo España.
I ara, Rigar, una altra lliçó de periodisme, en aquest cas de Josep Pedrerol, un tio que domina tots els àmbits del periodisme, fins i tot el de la producció. I si hi ha un tal Riquelme que es vol presentar a les eleccions al Madrid, en Pedrerol el convida en directe al seu programa al migdia, des de la Sexta, perquè vagi a la mitjanit al Chiringuito.
Esta mañana ha dejado un poco en duda lo de los chavales.
Nadal. Hoy es día de Rafael Nadal. Pero bueno, a ver si Pedrerol, que también le gusta hacer una entrevista dentro de poco, ¿no? ¿O qué?
Por supuesto la entrevista, ¿eh? Además le invito a que venga al Chiringuito esta noche. A comunicar la decisión. Si se presenta o no, esta noche en el Chiringuito, ¿vale? En plató, videollamada o por teléfono, como usted quiera. Esta noche a las 12 le espero.
Y claro, a esta noche a las 12 vaig anar a posar el Chiringuito y van dir això.
Mando un mensaje a Enrique Riquelme. Me dice, querido Josep, ¿qué tal estás? Muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Lamentablemente estoy en Sevilla, que mañana es mi junta de accionistas, mi otro trabajo. ¿Vale? La próxima semana, si me invitas, estaré encantado de ir.
Has vist? Producció en directe.
Bueno,
sí, senyor. Convida el Riquelme aquest, que vingui.
Sí, no ens fotran cas. Si no ens fa cas el president del govern espanyol, tampoc, vull dir, no crec que Riquelme tingui gaire interès. I a les xarxes, què, Jou?
Home, doncs...
M'has posat Jou?
Sí, Jou Lauder.
Si m'apunta Jou, Lauder, jo
llegeixo Jou. És un error de picatge, home, m'he oblidat la L, no em diguis Jou.
Escriviu bé.
D'acord, Richard. Doncs mira, Richard, a les xarxes ha tornat el nostre amic tiktoker Salvador Oliver, de Vitalia Consulting.
Hola.
És aquell senyor que diu hola. I dona consells de seguretat a les obres, espero que el recordeu. I ha tornat amb una nova línia de negoci, Ricard. Salvador Oliver ha decidit començar a monetitzar la seva fama online i ho farà oferint formació. Ho ha batejat com a mentoring per a la vida. I atenció, perquè les condicions són molt estrictes, Ricard.
Hola. Bon dia, buenos días. Soy Salvador Oliver, de Vitalia Consulting. Y ahora, en esta ocasión, os comento el tema de la mentoría, mentoring para la vida. Y entonces vamos a crear un grupo de élite, de alto rendimiento. ¿Y qué significa esto? Que estará prohibido, lo digo ahora para que después no haya sorpresas,
sí.
Estará prohibido quejarse.
¿Prohibido quejarse?
O hacer más rollos que se dice en el grupo. Negatividad, todo esto es un prohibido, ¿vale? Si no, lo tendré que echar del grupo, sin devolver el dinero, ¿eh?
Ojo, ¿eh? Ojo. Així que ja sabeu, absteniu-vos, gamberros, de les mentories...
És un gran mentoring per a la vida,
prohibido quejarse.
Prohibido quejarse.
A partir d'aquí tot et va bé. No, això és un gran consell. És un gran consell. El professor Oliver, ja ho veieu, no en deixarà passar ni una a les seves mentorings per a la vida. I parlant de gent estricta que no en deixa passar ni una, a la xarxa circula també un tall de micròfon obert amb Albert Batlle i Eugènia Gay de protagonistes. En una comissió per tractar les demandes dels treballadors dels serveis de l'Ajuntament de Barcelona s'hi presenten alguns representants sindicals que acaben sent expulsats per Albert Batlle. En una situació bastant tensa, però el que a mi més m'ha sobtat ha estat la frase que deixa anar al final la tinent d'alcalde Eugènia Gay.
El punt número 4 i el número 5, que tractarem conjuntament...
Espera,
Escolti una cosa, vol abandonar la sala, sisplau? Vale, doncs. No, però marxi. Vols sortir, sisplau, de la sala, sisplau? Ara sí que l'expulso de la sala. L'expulso de la sala. Faig el favor de sortir.
En mans d'aquí estan els nostres nens, des de lluny.
En mans d'aquí estan els nostres nens, des de luego.
Des de luego.
A vegades val més un micro obert que mil hores de roda de premsa per saber què pensa un polític, Ricard. I també hi ha gent que no necessita micros oberts per dir les barbaritats que pensa, com per exemple Eduardo Inda, que aquí ens ve a dir que la nova samarreta de l'Atlètic de Bilbao per la Copa del Rei és ETA.
¿Qué tal, que amigos? ETA Bilbao va a cometer una ignominia en el partido de este sábado contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, porque en la parte posterior de su camiseta figura el escudo del símbolo de Euskal Herria. En ese símbolo, en esa mierda, figura Navarra anexionada al País Vasco. Esto es un atentado contra la legalidad. Yo espero, confío y deseo que Javier Tebas prohíba esta mierda de camiseta, esta mierda de escudo, porque los grandes apóstoles de Euskal Herria son Bildu. És ETA.
ETA! Al final ha arribat, la paraula clau. I acabem amb un altre regal vintage que han recuperat avui els meus amics estimadíssims de l'arxiu de TV3. Fa 28 anys, Josep Lluís Núñez va pronunciar una de les seves frases més llegendàries i avui he descobert que al final d'aquesta frase, Joan Clos li dona uns ànims carregadíssims de condescendència que jo no coneixia.
Fem aquesta oferta a la ciutat, aquesta casa de la ciutat, aquesta ciutat olímpica, aquesta ciutat que porta el nom del nostre club, o nosaltres portem el nom de la ciutat.
Aquests ànims del final.
Doncs ànims a tots plegats. Ferran Espada, Mirada Espera de l'Iber, Arturo Puente, Jordi Comila, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Farem una pausa i ànims pel Barça. Ara parlem en Àgora Esportiva de la final de la Champions del Barça femení i també del Girona. Ara parlem.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia pollets nascuts en plena canícula en un convent i la resposta era agustins. Els pollets nats a l'agost són agustins, amb bo, i els pares agustins, amb bo, viuen en convents. 772 dels 1.065 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 13 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong Andreu Matons Calafí, de Cardedeu, al Vallès Oriental. I avui, sobretot, ens heu dit agustins amb bo, però també incubats o ocellets.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos Flex, Picolín, Espol, Relax i moltes més. I ho pots finançar fins en 12 mesos. Del 21 de maig al 8 de juny al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al departament o al Corte Inglés Pones.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Al Corte Inglés pensem en tu cada dia. Per això, abaixem els preus en més de 1.300 productes del cistell de la compra, per fer-te la vida més fàcil i perquè puguis disposar de la qualitat i la varietat que més t'agraden. Perquè comprar més bé et costi menys, sempre. Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics et mourà la imaginació. Fantàstics t'està esperant, fantàstics et sorprendrà.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantàsticsuper3.com.
Busquem els millors concursants preparats per superar tots els reptes més curiosos. I crec que els tenim.
Això ho haurem de veure. Que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
Ara sí que ho tenim tot.
Influencer. Dissabte, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
Hola, vaig al súper del Corte Inglés, que aquesta és la setmana de les ofertasses. M'enduré un pernil de 7 quilos, d'encevall ibèric 50% raça ibèrica per 149 euros. I te'l tallen gratis. A més, han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Ho aprofitem, no?
Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? Ofertes vàlides del 21 al 27 de maig a la botiga web i app.
Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga en directe des de l'Auditori de Girona.
Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix l'Àgora Esportiva.
Estem davant d'un equip que ha guanyat 8, crec, no? I en una final de Champions crec que no hi ha favorits. Pot passar qualsevol cosa.
És una cosa sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món. Mai decepcionen i sé que no ho faran.
L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats a lluitar amb la nostra gent.
Són les 10:21. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
I Carles Planchar, bon dia.
Bon dia,
com esteu, bé?
Molt bé.
Sí, com tenim dues finals aquest cap de setmana.
Sí.
La primera és la que ens fa estar alegres, que és que el Barça juga a la final de la Champions femenina. Connectem amb Oslo. Ruth Vilà, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs? Tot animat, tot a punt, tot animat?
Sí, 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 ja comencem a veure grupets, encara no molts aficionats del Barça per aquí, pel centre d'Oslo, i les jugadores aquesta vegada amb un missatge de precaució, perquè jo crec que la temporada passada no elles, però tots vam pecar una mica de relaxament davant de l'Arsenal, i després d'aquella derrota doncs molta concentració de cara a aquesta final i sobretot també confiança en que si el Barça fa un bon partit pot guanyar-la.
És una final aquesta, no? Perquè al final sí, estem parlant dels dos grans equips que hi ha a Europa ara mateix.
Sí, els anglesos pressionen, sobretot perquè estan invertint molts diners en fitxatges, però si hi ha dos equips grans a Europa, l'Eintracht de Frankfurt també ha guanyat més Champions que el Barça, però ara ja fa uns anys, fa 10 anys o així, que no en guanya. Per tant, dels últims 10 anys, els dos grans equips d'Europa són l'Olympique de Lió i el Barça.
El Barça, per això, va guanyar una Champions a Lió, no? Això el 2024.
Sí, han jugat tres finals, el Barça n'ha perdut dues i ha guanyat aquesta de Bilbao, aquella del gol d'Alexia, que sortia de la banqueta després de passar mesos lesionada i que fa aquell gol que fa que embogeixi Sant Mamés, una final amb 40.000 aficionats del Barça omplint les grades de l'estadi de Bilbao, i una final magnífica on el Barça va guanyar per 2-0. Els dos equips des d'aleshores han canviat bastant de jugadores i d'entrenadors, perquè aleshores Giraldes entrenava el Barça i ara Giraldes serà o és l'entrenador del rival de l'Olympique de Lió.
En el cas del futbol femení, Carles, hem vist com hi ha hagut equips que s'ho han cregut des d'un primer moment, com el Barça, per exemple, que va fer una aposta, o l'Olympique de Lió, evidentment, i d'altres que s'hi han anat sumant, i cada vegada més veiem com el nivell és més elevat, no?
Sí,
però
sí.
Encara hi ha equips que hi ha molta diferència amb el Barça, per exemple, no?
No, realment és així. Ara parlàveu de que són els dos equips que els darrers 10 anys han estat a l'èlit, els més importants, però jo diria que fins i tot el Barça està per sobre del Lyon els últims 10 anys. El Lyon ve de bons anys, però potser és una dècada anterior, no?, on ell havia marcat més la diferència.
Té un entrenador que coneix molt bé el Barça.
Aquesta és l'única problemàtica que podem tenir, no?, perquè un és un deixeble de l'altre i es coneixen molt bé, i tots dos tenen molt bons jugadors. Jo penso que jugadores, en aquest cas el Barça penso que està per sobre a nivell de qualitat individual, però el Lyon, a nivell físic, és un equip molt físic, que això també pot ser determinant, no?, de cara a un partit d'una final, que una final pot passar de tot. No?
Sí que és cert que sempre les finals amb el Barça, amb l'equip femení, sempre les vius amb molta il·lusió, perquè amb aquella...
etiqueta de... són favorites i totes les hem viscut així i normalment surten bé. Hi ha el precedent de l'any passat, que com deia la Ruth, segurament es va pecar de massa confiança amb l'Arsenal, es pensava que el Barça guanyava segur, era clara favorita, i van jugar malament, vull dir, és que al final van fer tampoc que el Barça va fer un bon partit i així van anar a la final, però aquesta vegada sí que percebo, com per primera vegada abans d'una final del Barça, que hi ha tota aquesta prudència que deia Ruth, fins i tot no sé, Ruth, si, ho direm respecte per no dir por a que pugui sortir malament la final, però la sensació aquesta...
No,
diria
que
aquesta...
són conscients sí, del que estan jugant, no? De que és un repte important, sí, i que és un moment
conscient.
En un moment
també,
puntual, perquè és, jo diria que és la culminació d'un projecte. El Barça porta els últims anys... amb un projecte molt, molt sòlid a nivell de futbol femení, doncs ara és una consolidació. Estàs arribant també al final de lo que pot ser un període molt important pel Barça, perquè sí, ho ha sigut, no?, els darrers anys.
Digues, Ruth, digues.
En els últims anys, l'Olímpic de Lió sí que tenia molt bones individualitats, jugadores, com deia el Carles, molt físiques, però l'entrada de Jonathan Giraldez a l'equip fa que aquelles individualitats i aquell només són físic s'hagi convertit en que som més equip. Han fet fitxatges importants al mig del camp per aconseguir això, per aconseguir més joc. És veritat que elles en el joc directe són mortals, són molt ràpides, molt fortes, però també amb el fitxatge de Johannes, per exemple, al mig del camp aporta molta qualitat i una mica més de possessió de la que tenien fins ara. És a dir, que en aquelles individualitats de jugadores físiques com Dumorné, com Diani, que en aquest partit és baixa, com Chawinga, doncs hi afegim una miqueta aquesta part més tàctica i més de control del joc que ha portat Giraldez amb els seus fitxatges també en aquest equip aquesta temporada, perquè amb Giraldez han arribat noves jugadores de l'Olímpic de Lió, és a dir, que ja també estan fent, no vull comparar, però segur allà de Guardiola, que quan va arribar al futbol alemany va transformar una mica el futbol alemany, o quan va arribar a Anglaterra va transformar una mica el futbol d'Anglaterra, doncs Giraldez el que ha intentat és en aquest joc tan físic, tan directe, tan ràpid, tan de potència, doncs incloure algunes cosetes més de... una tàctica més del joc posicional, de la possessió, i amb jugadores amb fitxatges clau, com per exemple aquest de Johannes.
És afegir tota una sèrie de detalls que fan millorar el rendiment de l'equip, no? I això és el que ha aconseguit també el Giraldez, no? També amb l'experiència de com jugava aquí el Barça, pues, aplicar-ho i agafar, pues, aglutinar en l'equip tota una sèrie de característiques que ja portaven internes al propi Olímpic de Lió, no? I en aquest cas, jo et volia preguntar, Ruth, si... A mi una de les preocupacions grans que tinc és si estarà Irene Paredes o no estarà Irene Paredes. Perquè per mi és la que marca l'equilibri defensiu del Barça, i com tu dius, un equip que ataca tan directe, tan ràpid, doncs penso que tenir una jugadora així és importantíssim, saber si podrem comptar amb ella o no.
És el gran dubte a hores d'hora encara, eh? Graham ja et sé l'alta mèdica, per tant, Graham sí serà al partit, i Paredes no s'ha entrenat encara amb el grup. Ahir és veritat que ja va tocar pilota i que en principi aquest era el planning. No té una lesió, té una sobrecàrrega, i el que han volgut fer és protegir-la per intentar arribar en aquesta final. Avui és el gran dia per veure si s'entrena amb el grup. Si avui ja no es pot entrenar amb el grup, és evident que demà Paredes no podrà jugar de titular. Però el que estava previst era que fes els primers dies d'aquesta setmana amb treball específic, que és el que ha fet, que ahir ja toqués pilota, que és el que va fer, i que avui s'assumi al grup. Per tant, avui sortirem de dubtes. És una lesió muscular i cal anar amb compte, no perquè es trenqui, perquè dius, mira, és una final, et trenques i ja està. És perquè pugui rendir al 100% amb aquestes jugadores tan ràpides que té l'Olímpic. És veritat que de les dues centrals, la ràpida, la que corregeix més, la que arriba a tot arreu, és Mapi, però clar, Paredes també ha d'estar físicament al 100% per jugar contra un equip com l'Olímpic.
Serà dissabte, demà dissabte, l'Olímpic de Lió contra el Barça, a les 6 de la tarda, ho podreu seguir a Catalunya Ràdio. Ruth Vilà, gràcies, una abraçada.
Gràcies.
I després, més tard, a les 9, tenim una altra final, deia, perquè el Girona s'ho juga tot. Eduard Solà, bon dia.
Bon dia.
Què?
A prop de bé.
Va. és que el Girona només pot guanyar per salvar-se.
Sí, 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 és que ara ja està. Vull dir, és un caro creu, és un tot o res, és un caixa o faixa, tot el que vulguis dir. Si es guanya permanència segona a primera divisió, si s'empata o es perd, segona divisió.
Per això és més important que una final. Sí. Una final, en definitiva, la perds. I mira...
I sí, pots intentar-ho l'any que ve,
intentar-ho, aquí per l'esdevenir del club,
pel projecte
del club, doncs es notarà molt més.
Sí. No? Hi ha autocrítica del que ha passat? És a dir, què li ha faltat aquest any al Girona?
li ha faltat moltes i moltes coses. És evident que si es baixa a segona divisió A, tothom ha de tenir la seva part de culpa, des de la direcció esportiva, des de l'entrenador, des dels jugadors, des de tota la part. Però això ja en tindrem temps de parlar-ne, perquè ara, durant tota aquesta setmana, han estat molt i molt concentrats en el partit d'aquest dissabte, però sí, és un tot o res. És un partit... Aviam, el Girona pot baixar, no aquesta temporada, sinó l'anterior, o d'aquí dues, d'aquí una. És un equip, com la resta de 10 últims equips de primera divisió, que té opcions, diguem, de baixar, de perdre la categoria, perquè, per desgràcia, cada any en baixen 3. El que passa que el problema d'aquest any ha estat aquell 1 de 15 només de començar, 7 primeres jornades sense aconseguir la victòria, i ara també en tornen a portar 7. És veritat que l'equip va sortir del descens on hi ha estat 16 jornades. Aquell mal començament va provocar que el Girona estigués en una molt mala situació. Després es va recuperar i el problema és que va sortir del Bernabéu amb més 8 i et pensaves que l'equip ja estava salvat, i no és així, perquè aquests 3 de 21 han provocat que ara mateix Torres està en zona de descens.
És que al final el Girona és un club que la seva realitat és, no és aquesta d'haver-se de jugar a la permanència en l'última jornada, però sí que, com diu el Solà, és un club que la seva realitat és l'objectiu cada temporada és la permanència. Però els últims anys han fet temporades històriques, hi ha hagut Europa, la Champions, l'ascens a primera, tot això et fa viure segurament en un punt i en un...
Per sobre del
que és. Que això no treu que, de tota manera, vull dir, ja darrere hi ha un projecte esportiu que es pot encertar més o menys amb els fitxatges, i aquesta temporada, pel que sigui, doncs no s'ha aconseguit aquell equip que Mitchell, que altres temporades doncs, et feia jugar molt bé, doncs aquest any no ha estat regular. Ara repassaves tu com ha anat fluctuant, diríem, el Girona a la classificació, i és cert que no ha trobat aquella regularitat, encara que sigui de la part mitja cap a baix, però una regularitat que et doni certa tranquil·litat. I també, quan des dels primers mesos d'aquest any ens fixàvem més amb la dinàmica de l'Espanyol que no pas del Girona, perquè veies que allà hi havia un equip, en el cas de l'Espanyol, que, ostres, tot anava malament, que no se'n sortia, el Girona no transmetia tampoc aquesta dinàmica tan negativa. I al final, a l'últim tram, doncs no ha caigut.
La situació és la que és i no la podem canviar, i això és el que diem. Posteriorment, les properes setmanes, s'haurà d'analitzar què és el que s'ha fet bé o què és el que no s'ha fet tan bé, no?, per prendre determinacions. Però ara, si ens centrem només en les dades, ara que comentaves tu, Eduard, no, és que hem estat 16 jornades en descens. El Llevant n'ha estat moltes més que el Girona, i en canvi a les últimes jornades...
Pues,
I a l'Elx. Vull dir que estem parlant de... que no ens hem de centrar en les dades, ens hem de centrar en el que ha passat. Segurament tots som conscients de que hi ha hagut una manca de gol, perquè hem perdut molts partits per la mínima, molts partits que els hem competit bé.
I ara sense Benat, aquests últims...
I ara sense Benat encara s'ha notat molt més, i això és una de les coses que hem de corregir. Però ara no podem pas solucionar-ho, no podem pas buscar un davanter per demà. Doncs vol dir que ara, positius, a sumar... Jo ara, aquestes darreres setmanes, amb tota la gent que parlo de Girona, els hi dic el mateix. Jo recordo molt, i ho poso com a exemple, i ho he posat com a exemple durant molt temps, el gol d'Iniesta a Stamford Bridge, no? Dius, l'Andrés Iniesta és un golejador? No. En moments de dificultat és normal que Andrés Iniesta marqui aquell gol? No. Aquell gol es va marcar perquè es va sumar, jo crec que aquella pilota la vam xutar, un piló de gent que gràcies a aquest gol ens va canviar la vida, però era un piló de gent...
Demà
hem de xutar tots, des dels que estan als mitjans de comunicació, des dels que estan a la grada, des de que són a l'estaf, els jugadors, en definitiva depèn dels jugadors, no depèn de
Solà,
nosaltres.
Solà, una mica més animat, Solà.
Mitchell ha dit que és el partit més important de la història del Girona.
Ara parlarà,
I tant que sí.
D'aquí un parell d'hores parla, i a la roda de premsa prèvia, jo va dir que era el dia de la realitat. Aviam, a part de tot això, que la gent és molt i molt negativa, perquè a part de que la situació és delicada i que la situació pot arribar a ser un drama, el Girona ha de guanyar un partit a casa contra el pitjor equip de primera divisió a fora.
Està clar, doncs...
I és veritat que només li val un dels tres resultats possibles, però és a casa, el club i l'Ajuntament estan fent
ara
tot el possible.
Ara és l'optimisme.
Sí, ara pugeu això, perquè si no Solà ja no val ni la pena demà.
Som-hi.
Han fet moltes campanyes, aquest partit l'hem de guanyar tots junts, fa una estona han publicat a les xarxes socials un missatge de Porto, una altra també campanya, Montilivi ha de ser un infern, que això ja, saps, Montilivi tampoc mai ha sigut un infern, però és veritat que, vaja, han de mirar entrades exaurides i tot pendent de demà, que demà em sembla que és un d'aquells partits que no sé si la tàctica o la tècnica han de ser en segona fila i jugar molt emocionalment, perquè, clar, l'Elx també s'hi juga, és a dir, el Girona s'ho juga, però és que l'Elx també.
Bueno,
sí, sí.
Això per mi és lo important.
I que no has d'estar pendent de tercers partits.
No, exactament, no has d'estar pendent de tercers partits, no has d'estar pendent...
Depèn
no, és que
de
encara, sí. Exactament, depèn de que has de guanyar el partit. I has d'anar per guanyar el partit. I amb l'ajuda de tots s'ha de guanyar
ara,
aquest partit.
Ara, clar, Mitchell quan porta? 5 temporades?
Aquesta la cinquena, sí.
Clar. Aquí també haurem tindrem un tema aquest estiu.
Tindrem, no? Tindrem.
Ja ho era sense... Perquè quan el Girona anava bé, no?
L'Ajax s'ha interessat per Mitchell, no?
Perdona, digues?
L'Ajax s'ha interessat
sí,
per Mitchell.
Sí, des de l'entorn de l'Ajax, però i de l'entorn del Girona i també des de l'entorn de Mitchell, diuen que no és tant com s'ha publicat últimament, que tingui un 99% de possibilitats. I com diu Mitchell, burenc, no? Burenc, que és el que passa quan acabi aquesta temporada. Tothom centrat en el partit de dissabte i, com deia abans en Carles, han de parlar de responsabilitats un cop acabi aquest partit. Mitchell acaba contracte. Fa 3-4 setmanes Mitchell es volia quedar, estava convençut que aquest era el seu projecte, que tenia ganes de quedar-se, però esclar, aquest final de temporada ha estat molt i molt convuls, ha estat molt i molt complicat i veurem què és el que acaba passant. Clar, tampoc pots planificar perquè no saps si la temporada que ve estaràs a primera divisió o a segona divisió. I aquest és el tema. De totes maneres, Quique Cárcel, el director esportiu, ja està basat això, perquè recordeu aquelles promocions precisament contra l'Elx, contra el Rayo Vallecano, que no sabies mai fins a l'última jornada si estaries a primera o segona divisió.
Serà dissabte a partir de les 9.
Sí.
Digues, Carles.
El Mitchell, per descomptat, és el primer que té interès en deixar el Girona o estar en el Girona a primera divisió. És una persona que jo crec que té molt de mèrit el que ha fet, el que ha construït aquest equip, de la manera que ha jugat, té molt de mèrit de la manera que planteja els partits i no crec que ell estigui disposat després de l'aurela que s'ha guanyat a Girona i el reconeixement que s'ha guanyat a Girona, amb tot el que ha viscut, doncs, de dir, pues mira, ara que això se li escapi, no? Farà tot el possible per... Independentment
no
de que si es quedi o no es queda. Vull dir,
diu que no dorm aquests últims dies, últimes setmanes no dorm. Deu fer unes ulleres...
Partit molt important per ell, no?
Mm. Doncs esperem que demà cantis a Solà.
És igual, qualsevol. Perquè...
No, home, no, estaria molt bé, no? Home,
sí, no, però vull dir que qualsevol notícia. Cançó, la que surti.
Ah, sí?
Moment,
sí, no, la cançó ja...
No en tens una al cap, no?
No,
serà
no.
Improvisat, sí, això.
Sí. Demà has de fer un concert, has de fer un concert.
Bad Bunny, canta Bad Bunny.
Oye, que va actuar aquí a Girona, m'han dit, fa temps.
Sí, fa temps va actuar, sí, sí, sí.
És que no estic, això ho sap més la Laia, jo no estic en aquestes. Soc més de Camilo Sesto.
Ets una altra generació, Solà.
No. Soc no? més de Camilo Sesto. Tu no. Pots ser dels anys 90 i que t'agradi Camilo Sesto.
D'acord.
Va, ja hem acabat rient.
Una abraçada, Solà, que vagi
adeu,
molt bé.
Adeu.
I ja per acabar, vull parlar de la porta perquè ha parlat de la Koeman Cup de Golf,
sí.
Que és aquest torneig de golf que fan a Sant Esteve Ses Rovires, i ha parlat de Florentino, ha dit això.
Todo lo que dijo respecto al caso Negreira son falsedades y creo que lo hace para tender una cortina de humo y desviar la atención de que llevan pues 2 años sin ganar nada y de alguna manera tienen que justificarlo y la mejor manera que ven es la de desviar la atención con este tema.
I també ha afegit...
Les relacions amb Madrid estan trencades des del moment que ells compareixen al cas Negreira i actuen d'una manera, sota el meu punt de vista, impropi. I en aquest sentit, doncs, no tinc res més que dir, perquè a nosaltres el que ens ocupa és el Barça, no? I en aquest sentit, si hi ha eleccions al Real Madrid, doncs bé, mira, doncs deu ser perquè correspon.
Bé,
havíem de sentir la porta, no l'havíem sentit encara, no?
Sí, no, després d'aquella de les perpèntiques roda de premsa de Florentino, hi ha una part que té raó, que és evident que el Madrid, com que té aquesta situació de 2 anys en blanc sense guanyar i tots els embolics que tenen interns, doncs clar, sempre surten sí, i Negreira, vull dir, això ho fan servir. Això no treu que aquí això s'ha d'investigar i saber què va passar realment al Barça, però jo crec que aquí estan vivint Barça i Madrid dues situacions al dia i la nit, o sigui, la tranquil·litat ara amb què es mira a la porta i tota la seva junta tot el que passa a Madrid, que sempre allò que ajuda a menjar crispetes i veure com Florentino ara li surt aquesta, a veure que ha convocat eleccions i a veure si realment hi ha eleccions, que tot i així, encara que n'hi hagi, que s'arribi a presentar Enrique Riquelme, que ho veurem, perquè li ha donat pocs dies, doncs veurem si acaba, si aquestes eleccions, allò de que
això,
hi ha partit o no hi ha partit.
Això ho sabem ja, no? Va dir que dissabte ho sabríem, no?
Sí, perquè és que realment al Madrid el procés electoral està tot pensat perquè no s'hi pugui presentar ningú, perquè dona molts pocs dies.
Un aval molt difícil.
Sí. 5 dies et dona...
No, no, sí, sí.
5 dies perquè tu presentis un aval de 180 milions, clar.
Però diuen que el
sí,
té,
sí,
no?
Sí, sí, diu que el té, diu que el té. I a partir d'aquí crec que com a molts 5 dies més per fer el teu projecte, doncs, i explicar-lo.
A veure si hi ha alguna sorpresa. Això, els de Madrid deuen estar sí, inquiets.
En cas, no? Sé que l'alternativa Florentino és molt difícil ara mateix perquè hi ha hagut molt poc marge per organitzar-ho, sí, sí, i al final és una situació que t'has trobat... que no sé si l'aficionat del Madrid vol afrontar, veient com està la situació ara mateix,
sí,
futbolística.
Sí, és l'únic que els hi queda, vull dir, és el que dèiem, o trenques una mica amb això, sí, amb aquesta però... dinàmica, o, bueno, ells veuen el que estan abocats, eh?
Però ells segueixen...
Té el Madrid agafat per totes bandes, Florentino. Sí. És molt difícil de trencar això, no?
Sí, i a més, els aficionats del Madrid, la majoria encara culpen molt més els jugadors i a l'entrenador, que no pas a Florentino, perquè Florentino això ho fa molt bé, sempre intenta focalitzar tots els problemes cap a jugadors i entrenadors, i ara, amb aquest relat del retorn de Mourinho, que no fitxo aquell que va anar contra el gran Barça, Guardiola, llavors el va saber plantar-li cara, doncs el torna a recuperar una mica, i amb aquest relat doncs, ell intentarà
pot,
fer creure.
I qui pot fitxar més, a part de Mourinho? Qui pot fitxar més? Vull dir, li falla el Carvajal, li falla l'altre, cada vegada...
Bé, té Vinícius i Mbappé, a veure què passa. Bé, què passa? Vull dir, per què passa amb Vinícius, no amb Mbappé?
Sí, perquè... si
Mbappé no passarà res.
Mbappé no passarà res, en principi és Vinícius qui si sembla que està a la corda fluixa.
Si els madridistes són conscients de lo que tenen i li donen tanta importància a Florentino, bé, és canviar una figura, de Florentino amb una altra. En definitiva, el club funcionarà igual, i esportivament funcionarà igual. O sigui, el Mourinho funcionarà igual amb Florentino que amb un altre.
Sí, però això...
Sí, però és un estil, no? Al final el que vota el madridista, sí, és un estil.
Sí, sí.
I també un estil futbolístic, perquè al final Mourinho representa aquest estil, l'encarna perfectament, aquesta confrontació, no? I aquest futbol galàctic que encara, d'alguna manera...
Sí, porten molts anys
amb aquest model, que és un model que potser ja no funciona. També aquesta és l'altra conclusió, potser arriben d'aquí un any o dos.
I després que la roda de premsa, que aquí vam veure Florentino, que ens va fer vergonya aliena, esperpèndic, que tothom diu, però com pot ser que un president d'un club de futbol, i en aquest cas el Madrid parli així, hi ha força aficionats al Madrid que els va agradar, vull dir que troben que el seu president és així i que va parlar així i que els defensa i ja està, vull dir, ells no pensen, no són tan crítics com aquí, segurament. I després, en teoria, el candidat que ha de ser, o el seu rival, Enrique Riquelme, jo crec que el que ha de intentar és presentar-se, que el coneguin, pensant en les pròximes eleccions.
De totes maneres, jo penso que la gent defensa quan se sent gran, i ara la gent del Madrid no se sent gran. I això pot ser que faci trontollar una mica el tema. Que ho aconseguiran o no ho aconseguiran, no ho sé. Però jo també tinc la sensació, vaig estar a Madrid la setmana passada, i la sensació que tinc és una miqueta aquesta, no? que hi ha això de que fins ara li riem les gràcies a Florentino, em sembla molt bé, però clar, quan ets gran i quan vas guanyant, i si no guanyes tot, guanyes alguna cosa, però ara es donen compte que si segueixen amb aquesta dinàmica tenen difícil, que poden guanyar, clar, tothom pot guanyar amb aquest model, no? Però és complicat, i després tornar-ho a refer, perquè si van seguint amb aquesta dinàmica no és fàcil, fitxar jugadors avui en dia no és fàcil ni pel Madrid ni per ningú. Els cracs estan tots allà amb uns preus prohibitius i estan tots col·locats. I no es tracta d'anar fitxant. Encara van portar Mbappé en el seu moment, però ara quin crac fitxes? Quin crac?
Clar, però si marxa Vinícius, aquí tens més marge, no?
Sí, però en portaràs un.
En portaràs un.
No és tot una sola persona, és l'entrenador. Sí, ve Mourinho, sí, i què? I què farà Mourinho? O sigui, canviarà una mica aquest estil i aquesta confrontació amb el Barça igual els hi generarà una mica d'energia, però
una
això
mica,
s'apaga,
busca,
eh?
També busca una mica això, l'orgull, de sentir-se orgullosos del Madrid, i és que Mourinho els defensarà bé a la sala de premsa.
Ara, i busca enfocar l'entrenador, perquè al final el que ha aconseguit és que tothom l'enfoqui amb ell, l'entrenador que ha posat, diguéssim, no, també.
Sí.
I al final això també és el que Florentino vol evitar, suposo, que tothom es fixi més en Mourinho, l'estil Mourinho.
Sí, sí, ja ho va fer la primera etapa, diríem, que Mourinho era el portaveu del club, parlava de tot constantment, qualsevol cosa que passava al Madrid o confrontació amb el Barça, era ell qui parlava, no parlava Florentino, no parlava ningú, tot era Mourinho, i una mica també és el que busca. Això.
Laia Tudel, Carles Planchar, gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu una bona setmana, un bon cap de setmana. Arribarem al punt de 3:15 d'aquí a un minut i mig. Ara tornem. Mam, mam, mam. Mam, mam, mam. Vins i caves artesanals. Mam, mam, mam. Des de
El Matí de Catalunya Ràdio.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
També a la web i l'app.
Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
A Lió tenen l'equip amb el millor palmarès de la història. A Barcelona tenim l'equip amb més talent del futbol europeu. I tots dos tenen una cita a Oslo. 90 minuts per decidir qui regna el futbol continental. Un enorme partidàs de futbol. Final de la Champions League femenina. Futbol Club Barcelona, Olympique de Lió. Dissabte a la tarda a TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Aquest dissabte el tot gira el dissabte de les dues finals.
Atenció.
La final de la Champions Barça-Lió i la final del Girona per la permanència. A les 4 de la tarda obrim des d'Oslo amb tota la prèvia del Barça-Lió, la setena final de la Champions del Barça.
L'anàlisi del partit, la veu de l'afició, els protagonistes...
I després de la TDG de la final, el Tot Gira es fusiona amb la TDT per viure un partit de Lliga que és una final. A les 9, Girona-Elx. Els gironins han de guanyar per salvar-se. Transmissió amb Eduard Solà i tot l'equip de la TDT i del Tot Gira. I també l'Espanyol Reial Societat i el València-Barça. Tot Gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4, amb David Clopés.
El dissabte de les dues finals.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I a aquesta hora saludem la periodista Sílvia Còpolo. Sílvia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Quina energia
bon dia,
que
bon
portes.
Això sempre.
Còpolo, això està
endavant.
Molt bé. Perquè arriba el cap de setmana.
Ara, bravo.
I el filòsof Oriol Ferrés.
Hola, bon dia.
Com estem?
Hola, bon dia.
Doctors, perdoneu.
Doctors. Sí. Això a l'acadèmia, ho diuen.
Bueno, què?
Sí, sí, sí.
Escolta,
sí,
quan,
sí.
Vas, quan vas a una, un acte que et conviden algun que posa un paperet, han de, sí, han de posar doctor, no?
Posin el que vulguin.
Sí, bueno, però escolta, el doctor és el doctor.
Doncs, sí, sí, sí. I no només l'Església, en té la universitat.
Exactament. Exacte.
Som doctes.
Som, sí, això diuen.
Avui la frase de la setmana és odi al pare.
Sí, senyor. I això té a veure amb el que vam conèixer dimecres passat, que Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, va ser detingut i posat a disposició judicial per la mort del seu pare, Isaac Andic, el desembre del 24 a Montserrat. La jutgessa considera que hi ha indicis suficients per investigar un possible homicidi i va decretar presó provisional, aquella que ens va fer com a angúnia, que era d'1 milió d'euros, i al cap de 20 minuts ja els tenia i va quedar en llibertat amb mesures cautelars. cautelars. Llavors, el cas ha passat de considerar-se un possible accident a un possible homicidi, basant-se en la contradicció en el relat, elements tècnics i indicis sobre la relació pare-fill. I aquí, a dins d'aquests indicis, apareix la menció expressions d'odi o rancúnia cap al pare, que formen part del conjunt d'elements analitzats per la jutgessa. A veure, que els indicis dins d'una investigació no ens porten a conclusions definitives.
No, però que els Mossos l'hagin detingut, com l'han detingut, també és significatiu de quins són aquests tipus d'indicis. De fet, la interlocutòria, què és el que diu?
Diu que hi havia una relació conflictiva pare-fill, amb tensions econòmiques i familiars, que hi havia missatges on es mencionen emocions negatives i referències a una possible motivació econòmica. Textualment, la jutgessa recull expressions com haber verbalizado, sentir odio, rencor, ideas de muerte, i també parla de mala relació, obsesión por el dinero, relat provisional, prudència.
Doncs que centrar-nos en l'odi al pare.
Molt bé.
Estem parlant d'això. La psicologia què diu sobre l'odi al pare?
Doncs la psicologia, especialment la psicoanàlisi, en parla molt, També diríem els estudis sobre narcisisme. El que sovint apareix no és únicament odi, sinó una mena de combinació, fixa-t'hi, d'admiració, de rivalitat, d'enveja i de necessitat de reconeixement. Cloc, 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 poso-ho a la coctelera.
Ja.
I autors com Freud, Adler o Lacan expliquen que el pare pot ser viscut com un model a imitar i alhora com un rival que ocupa el lloc de poder. També es descriu que en alguns casos, quan el pare és molt dominant, és molt brillant, és admirat, el fill pot sentir-se comparat, i per la comparació insuficient, o bé sense un espai propi, I, bueno, insisteixo, models teòrics, que no sabem si realment en aquest cas diríem, actuen.
Però matar el pare, la filosofia, Oriol, sempre és un element que ho hem tingut, no? Aquella cosa de... s'ha de matar el pare.
Matar el pare és una expressió que també, des d'un punt de vista simbòlic, no sé què en pensarà la Sílvia, però sense, evidentment, portar-ho als fets, des d'un punt de vista simbòlic també és interessant, perquè d'alguna manera vol dir que ja no està sotmès a aquesta imatge d'algú tan admirable, tan dominant, i que d'alguna manera et pots fer tu mateix un propi lloc i ets protagonista.
T'alliberes.
En aquest sentit es parla simbòlicament, crec, no sé si ho dic bé, de matar el pare.
Es diu, i llavors en el sentit madur de fer-ho, seria deixar de viure sota la seva ombra, construir-se una identitat pròpia, deixar de buscar constantment l'aprovació del pare i dels altres, i ocupar un lloc propi, no el del pare. Això seria la sortida saludable d'aquest concepte simbòlic que és matar el pare.
Clar, una cosa és la simbologia. L'odi no sempre ens ha de portar a llocs violents, no, Sílvia?
Efectivament, la immensa majoria de persones que senten rivalitat o senten enveja i fins i tot ràbia cap al pare, diguem-ho així, doncs no cometen cap acte violent. Però, si ens n'anem a mirar els que sí que els cometen, no? Els estudis clínics i criminològics diuen que en casos extrems, quan hi ha una humiliació intensa prolongada, conflictes econòmics, aquí n'hi havia, dependència emocional, això no ho sabem, ressentiment acumulat, com a mínim ho sembla, i una crisi personal o vital, diríem, quan tots aquests elements es combinen, doncs n'hi pot haver.
I aquí, si ho barregem també tot això, ens surt una paraula que és, que abans m'ho deies fora d'antena, poder, els diners.
El poder. I el poder dels diners, no sentits únicament com una xifra molt alta en el compte corrent o en els comptes corrents, sinó que els diners, efectivament, representen poder, també reconeixement, i el reconeixement atorga identitat, legitimitat i un lloc dins de la família. És a dir, els diners serien un símbol de valor personal sobre qui ocupa el lloc central.
Efectivament, i estem parlant d'odi al pare, i la notícia realment és colpidora, i a mi, sabeu què? També em fa pensar en la literatura. Per exemple, les rivalitats entre pares i fills.
Sí.
Hi ha una novel·la de Turgenev, justament, Pares i fills, on apareix el terme nihilisme, per cert. Després, els germans Karamazov, de Dostoyevsky, o per parlar del gran clàssic de Sòfocles, Èdip Rei.
Èdip,
que, pobre, no és que tingui odi al seu pare, perquè quan mata Laios no sap que és el seu propi pare. Això ho sabrà al final de l'obra, per gran esglai seu i de tot el públic de l'obra, de la tragèdia d'Èdip Rei. Però justament, efectivament, a partir d'aquí, a partir d'Èdip, apareix el complex d'Èdip, aquesta idea tan genial de Freud, i lligant-ho amb el que dèiem abans, el mite fundacional del pare primigeni, a Freud, a Tòtem i Tabú, aquestes hordes primitives en les quals aquest pare tirànic que té totes les femelles, aleshores els fills, els germans s'alien contra ell i li donen mort. Aquest sentiment de culpa que després genera la mort del pare primigeni, aquestes idees freudianes.
Encara recordo el Tòtem i Tabú amb aquella portada grisosa publicat per Aliança Editorial que feia coses curioses. Als 17 anys em passava a tardes a una cafeteria disfrutant amb Tòtem i Tabú,
És que disfrutes molt llegint allò, és una passada.
Ah, mira, el recomanem als nostres oients. I ara que parlem de diners, clar, anem a la cosa concreta, a l'herència, Diríem que el pare, doncs, ja destrona, fixa't tu per dir-ho així, el fill, i pensava que aquesta herència havia d'anar cap a una fundació. Però llavors, esclar, un diu, bueno, llavors jo ja no sóc
l'hereu,
jo ja no ocupo el lloc, a mi ja no se m'estima, a mi se m'ha decantat, és a dir, decantat ja no només la pèrdua material, sinó la percepció hi pot haver de rebuig, d'exclusió o de manca de reconeixement. Hipòtesi interpretativa, no fet provat encara.
No.
Ho vaig repetint,
no, però això. Que és la literatura clàssica ens ha explicat aquestes grans històries. És a dir, tot això que està explicant la Sílvia podria ser perfectament fàctic, real, perquè ho hem vist en la història, no?
És allò que molts indicis apunten a un relat que nosaltres estem acostumats a veure en la cultura, en la literatura, també en les pel·lícules, aquells diners que poden arribar a ser del fill, que no són del fill i que els vol aconseguir, sigui com sigui. I apareix en la interlocutòria, certament, aquesta expressió d'obsessió pels diners.
Sí.
Obsessió és una cosa bastant grossa, aquí.
És gros i també diríem, jo gairebé diria que és una interpretació, perquè obsessió té una connotació negativa, que aquí la falla, La jutgessa podria haver escrit interès accentuat, per exemple, I no seria una interpretació negativa, de la jutgessa. I si m'ho parlem, que aquí tenim el filòsof, la mitologia ens parla de matar el pare, que és un dels grans mites universals, no? Cronos mutila el seu pare Urà perquè manté els fills sotmesos i no els deixa existir, però després Cronos repeteix exactament el mateix i devora els seus propis fills perquè tem ser substituït. Però Zeus sobreviu i ja adult fa que Cronos els vomiti. És que és genial. Zeus després lidera una guerra i guanya i crea allò que dèiem abans, un nou ordre dels déus. Funda una nova legitimitat. La mitologia grega mostra que el conflicte entre pares i fills és estructural. Cada generació ha de substituir l'anterior.
Efectivament, aquest és el tema. No sé si... Bueno, digues, Ricard.
No, anava a preguntar-te, perquè filosòficament, és a dir, per què ho diem? Perquè estem tristos, per aquesta enveja que deia la Sílvia, és a dir, què és el que ens fa realment moure aquest odi?
Home, si anem a l'odi i deixem el tema del pare i entrem en l'odi com a emoció, hi ha un filòsof en el segle XVII que en va parlar i va pensar amb moltíssima profunditat, que és Baruch Spinoza. Ja ha sortit alguna vegada l'Espina, Spinoza, i era neerlandès, d'origen jueu portuguès, i a causa de les seves idees us explico que va ser expulsat de la sinagoga, i per tant va haver de viure una vida solitària, com a polidor de lents. Es guanyava la vida polint lents per aparells òptics. I Spinoza, la seva Ètica, ens parla de l'odi i diu, atenció, que l'odi és una tristesa, allò que deies abans, Ricard, una tristesa acompanyada de la idea d'una causa exterior. No em dieu que no sobta una mica això? L'odi és una tristesa? En quin sentit ho diu?
Malestar, diríem. El malestar sempre té un punt de tristesa que de vegades excita...
No està bé un mateix.
A l'acció, no?
El que diu Spinoza és que la tristesa és una disminució de la nostra potència de viure o d'actuar. Un efecte en el sentit de que ens afecta negativament, que ens treu alegria. Tristos, ensupits.
És a dir, el que estima no odia.
Estimar és una cosa expansiva, d'alegria de viure.
I l'odi, o sigui, fa restrenyiment,
contracció.
Diríem, contracció emocional.
Exacte.
Efectivament, et fa com un camí en què només veus l'única sortida que veus, simbòlicament o no, és la de matar el pare.
Però per evitar l'odi, després el que hem de fer és no sentir, aleshores.
Hem de pensar, diria Spinoza. Spinoza diu, els efectes els hem de comprendre i ens hem de guiar per la raó, que és el filòsof. I en aquest sentit és interessant. És a dir, en aquesta tristesa de l'odi atribuïm una causa exterior que voldríem destruir. I en aquí és on apareix aquestes idees destructives de l'odi, perquè hi ha una causa exterior que ens causa aquesta aflicció. Per tant, estem enfocats en aquestes obsessions, en aquestes direccions...
La raó ens cura de l'emoció.
Que la raó ens podria curar.
Hi ha una altra cosa, Tu veus que tens odi, imagina que tu veus. Primer, identifica el sentiment. I després adona't que mentre tu tens aquest sentiment d'odi o de sentir-te víctima, la teva llibertat li has lliurat a l'altre, li has entregat a l'altre. Tu ja no ets la mestressa o l'amo de les teves...
Per exemple, quotidià, odio que el meu fill et tiri el pot de la farina a terra. Odio.
No, t'ho diries, et fa
ràbia,
et fa genera malestar.
Això no és odi,
això no és odi. Això és el teu fill, tio, que els almors públics allà amb aquests
podem posar un exemple més quotidià, de coses que pots arribar a odiar, no?
Que et fan sentir molt malament. Tu pots veure com t'adaptes allò, com ho canvies.
Vol dir que té un control sobre tu, allò, clar, sí.
Hi ha un punt en què és allò el que et controla. Tu perds la llibertat. Fins i tot quan a l'empresa, no?, en les relacions, és que hi ha una dependència, no?, perds la llibertat. Quan tu et col·loques de víctima, ja no ets un ser lliure.
Joan Oliver, quan jo mori, només sereu els meus supervivents.
Ah, bravo.
Sílvia Còpolo. Oriol Ferrés, gràcies.
Moltes gràcies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.